Doing a doing doing dick a doing dick a doing a doing a doing doing dick a doing dick a doing a doing a doing doing dick a doing. I bé, com tots els dimecres i escoltant esta sintonia, molts dels nostres oients ja saben que comença el safareig. Anem a saludar als tertulians del dia d'avui. Bon dia a tots.
Bon dia, Cristian.
Bon dia.
Tertulians i tertulianes. Saludem per...
Primera.
La primera. Això és, això és. Al senyor Toni, bon dia, Toni.
Bon dia, bona hora, senyors i senyores.
Molt bé, al senyor Albert.
Bon dia, migdia, tarda, ja no ho sé.
Ja és tarda, quan passa de les 12 ja és tarda.
Però diuen que si has dinat o no has dinat.
Bueno, nosaltres fins a les 3 no dinem. Així és que... I a la senyora Marita, bon dia, Marita.
Cristian, no m'entès. Jo li diria que sempre comencen a presentar els tertulians o per la dreta o per l'esquerra. Jo li demanava, jo la primera, i m'ha presentat l'última. Però molt bon dia a tots i gràcies per estar aquí.
Els últims seran els primers.
En el reino de los cielos.
Avui de què parlarem, a veure...
Avui podem parlar de temes, hi ha moltes coses d'actualitat nacional, també les catàstrofes que han hagut a Líbia, les inundacions, a Marroc, amb el terratrèmol aquest. Avui hi ha hagut la reunió aquesta entre Putin i el líder nord-coreà, que han fet una aliança militar i que ha dit Kim Jong-un, és lo d'ara, que apoyarà en tot el que decideix que Putin, ells estaran detrás. Això vol dir que més escalada al conflicte d'Ucrània. Bueno, estem a un moment vital mundial entre el canvi climàtic, la crisi de l'Europa de l'Est amb la guerra i tantes altres coses, les pandèmies, les malalties tropicals que pel canvi climàtic també estan augmentant i estan provocant malalties que aquí eren desconegudes o molt residuals. En fi, estem en un món que res té a veure fa 100 anys, però bueno, si hem de començar per algun lloc o en algun moment vital, i per el que més ens toca a Espanya, no sé, en les negociacions aquestes per a formar el nou govern, que si pacten o pacten, que si Espanya se rompe, les declaracions d'Aznar que pareixia que invitaven a la rebel·lió social contra el govern, i va sortir també la portaveu del PSOE desautoritzant a Aznar i que Feijó digués alguna cosa al respecte, no? Jo no sé els meus companys de taula si es pensen que hi haurà al final un govern de coalició o es repetiran les eleccions. Jo personalment crec que es repetiran, perquè el que demana Junts és impossible, no poden donar un referèndum d'autodeterminació perquè va en contra de la Constitució i també contra els mateixos principis dels principals partits polítics d'Espanya.
Jo, l'últim programa del safareig, vam tancar en això. Jo vaig apostar de que sí que n'hi hauria govern de Sánchez. Tu vas dir que repetirien. Jo torno a dir que sí que n'hi haurà govern. Que donarà l'autonomia, que no, que se rebaixarà, que se camuflarà d'una altra forma, que se arribaria fins aquí, que no serà una autonomia. Bàsicament, el primer que volen és una amnistia. Amnistia. La camuflaran com dir-li com vulgui, de la manera que vulguin, diran que no és una amnistia, que una amnistia és una altra cosa, però sí, jo crec que sí que arribarà d'això, és la meva opinió, i després el temps ho dirà.
Jo penso que és molt difícil prendre partit i dir sí, eleccions sí o eleccions no.
Però no ens juguem res.
No, però
Marita,
que...
Marita, t'ho pots dir, després, que,
sí,
si no
l'accentes, claro.
No passa res.
Que és una guinela, és una guinela, que vols que... Però, a veure, si Albert diu que pensa que repetirem eleccions, és perquè d'alguna manera pensa que hi ha un 60% o almenys un 55% que hi haurà eleccions. I al revés, tu penses que hi haurà govern, però almenys que penses que hi ha més probabilitat de govern que no de repetir. Jo és que ho veig al 50%, que tant pot ser una cosa com l'altra. Me manifesto, en vista de com va tot evolucionant, quasi m'inclino més per lo que diu Albert, però...
A veure, si Junts ha de ser coherent, a veure, han de mirar d'on venim. El més recent, lo de l'1 d'octubre, aquest referèndum, tot el que va haver del 155, tot el que l'antiga Convergència i Unió, que es va convertir actualment, és Junts per Catalunya, està exiliat el Puigdemont, la dreta catalana burgesa ha agafat un discurs independentista que no el tenia, el tenia nacionalista, el que no. Era garant d'aquest discurs era Esquerra Republicana, que pareix que ara sí, el que té més mesura, que de fet l'altre dia Pere Aragonès va dir és que si nosaltres fem l'autodeterminació per nostre compte, no ens reconeixerà ningú i no és viable. Han de fer alguna cosa que la comunitat internacional ens pugui reconèixer.
Sí, sí, però a veure, a part dels líders polítics, de que manifesten una opinió, la ciutadania, jo crec que el sentiment d'independentisme ha baixat molt. El sentiment d'independentisme, vull dir, el neguit que hi havia fa 4 o 8 anys, aquest sentiment d'independentisme, que segons diuen, enfrontava a la taula dels familiars als que eren pro-independentistes, dels que no ho eren, jo crec que això, de fet, la manifestació de l'11 de setembre va baixar, però molt, va baixar molt l'afluència de participants, va baixar moltíssim. Jo, per mi, el sentiment independentista, no dic que hagi desaparegut, ni molt menys, però que està una miqueta adormit o no sé, jo crec que ha baixat.
Home, s'ha relaxat perquè s'ha també relaxat. La política de Sánchez ha sigut també de fer-se igual, però també va augmentar molt el sentiment independentista després de les imatges de la policia i la Guàrdia Civil anant a buscar les urnes, obrint-se pas a través de porrades. Això molta gent que li va afectar, que no era independentista o li donava igual, li va crear un sentiment de venjança, entre cometes, que tampoc seria venjança, però d'indignació, que el va apropar al sentiment independentista, que afortunadament en molta gent això s'ha anat mitigant.
És el que jo ara penso que la societat en conjunt ha baixat. Tal vegada, doncs, potser per les mesures que des del govern s'han fet de cara a Catalunya, ha fet que estiguin més relaxats, que la societat catalana estigui més relaxada. Jo he viscut molts anys a Catalunya, molts anys, i jo mai vaig detectar un sentiment independent. Nacionalista sí, però independentista no. De pronte es va disparar quan tot allò de l'any 17, tot el referèndum famós de que es va proclamar la república, tal, es va disparar d'una manera que jo no, a mi se m'escapava tot el meu anàlisi, poquet que en tinc de fer un anàlisi polític, però a mi se m'escapava, perquè jo havent viscut 30 anys a Catalunya i haver tractat en moltíssima gent, per motius de treball i tal, jo, sentiment nacionalista, sí, sentiment de que no es podia parlar lliurement, no es cultivava la llengua, tal, vull dir, vale, jo tot això ho havia detectat, però independentista jo no havia detectat aquest sentiment. I quan va esclatar, a mi em va sorprendre molt, molt. I ara el veig que s'ha apaciguat.
Sí, sí, és...
Toni... No, és un tema que no... veig que se confundix molt, o crec que la gent està molt confusa de que lo que deia Albert, no, los sentiments dels partits, me pareix que aquí és un dels errors fonamentals. Aquí no n'hi ha sentiments del partit ni interessos del partit. Aquí n'hi ha interès de Pedro Sánchez i de Puigdemont. I a partir d'ahí, arramba. Arramba i tot el més importa tres letxes. Vull dir, Sánchez vol ser president del govern i punto, i Puigdemont vol ser reconegut com a president legal de la Generalitat i torna. I a partir d'ahí és el que s'està bleant de tot. O sigui, lo sentiment de partit o els interessos de partit que podia tindre el PSOE, ja vaig dir en l'últim. Jo, a mi m'agrada recordar les coses. En l'últim programa també dels Safaris vaig dir que el PSOE que coneixem ara no té res a veure amb el PSOE que coneixíem fa 20 anys o 25 anys, no? El PSOE típic de González i tal. A partir de Zapatero vas començar a canviar i ara en Sánchez ja no és el PSOE. De fet, esta setmana van donar la raó Guerra, m'ha donat la raó González, m'ha donat la raó Leguina, m'ha donat la raó, com se diu aquell que se va presentar per la Comunitat de Madrid, que era del PSOE, que també va fer declaracions. Vull dir, diuen tot això, que el PSOE no té res que veure, o sigui, no, és un altre partit, i Junts, que és la decisió de Convergència, bueno, la evolució de Convergència i tal, és un altre partit també, és un altre partit, perquè tu antes el Garén, el que portava la senyera de l'independentisme era Esquerra Republicana, tota la vida, històricament, Convergència, que va ser la mare de Junts, era lo moderat, lo que has dit, i ara s'ha canviat d'això, i ara I ara Junts és el que està tirant el tema que va, però no per res més, sinó per interessos d'una persona. D'una persona o de 4 o 5 persones que són els que estan involucrats jurídicament, van sortir en problemes jurídics, i aquesta gent, que són ja t'he dit 10, 12, 20, estan condicionant tota la política, ja no de Catalunya, sinó d'Espanya.
Jo penso que...
El resum és, no són interessos de partits, són interessos d'unes quantes molt poques persones.
I jo penso que també és molt normal que les persones, com les idees, com els partits, evolucionen i no estiguin anclats en el passat. No tenim per què ser fidels a lo que va dir Felipe González o Pablo Iglesias, el que va fundar el partit, sinó que pot, ha d'evolucionar, igual que evolucionen les idees econòmiques, polítiques i científiques, doncs un partit també té que evolucionar i no tenim que pensar que el partit autèntic és aquell. No,
sí, no. El tema és que s'evoluciona pa bé o pa malament, que va avant o va a l'altre.
Això està pa vore, Toni. Això està pa vore. Tu tens la teva visió.
Això pa vore no, ho estem veient ja.
Però el PSOE de Felipe González estava en contra de l'autodeterminació i el PSOE de Pedro Sánchez està en contra de l'autodeterminació. És que això no ha canviat. És que què trau Pedro Sánchez i el PSOE per extensió de donar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya?
Que trau els 7 vots que li fa falta per ser president.
Però tu creus que serà tan estúpid jugar-se per ser president 3 anys o 4 ja no ser-ho mai més?
Sí.
És que no té sentit.
No, no,
sí.
No,
però
sí.
Tu no creus que això no li castigaria a nivell nacional?
Sánchez té clar que vol ser president del govern
3 anys.
Un o dos. Perquè d'ahí va a Europa. I si no és president del govern, no salta a Europa. Escolta, jo te dic el que jo veig. El que digui que no, pues m'importa tres leche lo que digui. Jo veig això. Ell està aquí, necessita per saltar a Europa, saltar a Europa sent president del govern. I per això
ho fa. Per ser president de la Comissió Europea, per ser comissari, per ser eurodiputat, per què vols que salti
a
Europa?
Per lo màxim que pugui arribar a Europa. I per això necessita ser president del govern.
Home, jo crec que...
Això seria molt estúpid.
Això és molt forçat.
No, jo crec que no. Jo crec que no.
Però
és una visió de...
Te fico el d'això, que no van ser d'arribar, però van arribar allà. Solana, te fico el d'això de Borrell... una vegada que saltes a Europa en un càrrec d'estos de comissari, ja no te dic president, sinó comissari d'exterior o comissari d'algo, el prestigi molt més que d'això. Per això Sánchez va a saltar a Europa en una figura, en un encàrrec molt important.
Però en cas que això fos veritat, que Sánchez fes això, que jo ho dubto molt, escolta, el PSOE és molt més que Sánchez. Tu creus que tots els altres que no aniran a Europa això li es pareixerà bé? Jo penso que no.
També ho vaig dir fa una setmana. El PSOE no és el PSOE que diu Batros. Ha canviat. Ara està totalment serril, que serà això, a lo que faigui Sánchez. No n'hi ha crítica, els crítics es foten fora, no n'hi ha. És el que diu el senyor Sánchez, que ha tingut la habilitat de ser xines... De 6 xines, i el PSOE ho ha acceptat. Olé per Sánchez, ho ha acceptat. Però no diguéssim, no, el PSOE està actualment en els ulls tapats fent-li el caldo gros a Sánchez. I el que digui Sánchez li pareixerà molt bé.
Això a mi me pareix pan para hoy, hambre para mañana.
A mi, sigue, però te vale, que
i jo te dic el que jo penso. Que... Claro, aquí estem pa opinar.
Bueno, però va de tot això, Marita, que la història nos darà o nos quitarà la raó. Anem a esperar?
Un altre tema que, bueno, no sé si hem acabat aquí. Bueno, podríem estar parlant tota l'hora. Però
anem voltes a lo mateix.
Sí, però sí, un tema més proper, i abans que comentàvem, abans de començar la tertúlia, perquè sempre comentem una mica de què podem parlar i a vegades, pues, bueno, també improvisem i tal. I un tema així proper, i a veure que pensen els meus companys de taula, seria en quant a les tradicions aquestes que tenim per aquí, del bou al carrer, del parany, d'aquestes tècniques de caça, que ara, a l'entrar a Vox, als governs pues, de la Comunitat Valenciana, el País Valencià, com voleu dir, de fet, l'alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez, s'ha fet diputat provincial en competències en caça, i me penso que volia fer cursos de caça en parany o algo, si no és així que me rectifiquen, no? De fomentar aquest tipus de... Sí. De cases tradicionals amb el cepet i tot allò, no? Que són tècniques pues, extensives de caça que no són selectives, vull dir, llavors pots capturar espècies protegides de manera, llavors dient, és que al parany doncs pots canviar la, el pegament per a poder alliberar els pardals que tu cregues tal. No sé, jo crec que tindria que aquest tipus de caça està prohibida perquè total, tampoc fa falta per a la supervivència de les persones aquest tipus de caça. Potser se tindria que fomentar o regular més la caça del senglar, del jabalí, perquè realment estan provocant un munt d'accidents i hi ha hagut un creixement exponencial de lo que són els senglars, que és un gran perill. I el tema dels bous, jo sóc antitaurí i sé que ja va pues, el nou conseller vicepresident de la Generalitat Valenciana de que se tenia que fomentar la tauromàquia quan la veritat que la nostra comunitat sempre està fomentada, subvencionada i pobre de l'alcalde d'un poble que en tradició de tauromàquia que traga els bous, per l'alcaldia no res. No sé què creieu vosaltres al respecte, ja sé que ho he fet una mica ample, però
jo,
bueno.
Jo, respecte a la tauromàquia, penso que se morirà allà sola, que no cal que els polítics diguin tauromàquia sí o tauromàquia no. És que s'està morint, està agonitzant. Vull dir, la gent que una cursa de bous en els millors toreros que puguen fer aquí a la plaça de Vinaròs, quin públic va? Quin percentatge? Quin aforo de plaça omplen? Sí, antes estaven hasta la bandera i ara quatre gats.
Però el problema...
Per mi penso que es morirà per si sola.
A veure, això està clar. Jo, per supòs, jo no cal que digui la meva opinió, perquè ja la coneixeu tots. Jo els no és que sóc anti, no, jo els prohibiria, el vol els prohibiria, i la caça també. La caça actualment no n'hi ha cap necessitat de disfrutar una caça. Espera, una cosa és la caça i una altra controlar poblacions. Cuidado.
Que implica casa,
a no, implica casa molt delimitada, a una gent molt determinada, inclús la mateixa administració tindria que tindre gent per controlar això. No caza per tot el món. A partir d'ahí, ja ho sabeu, el problema no és la tauromàquia, sí, que està clar que el problema són los bous volats, los bous capllegats, los bous de carrer, que estos sí que se van a molts de pobles de les nostres comarques, sí. Com se va venir Carlos Peñis, con la Sant Jordi, la Traiguera, quasi tots.
Onda, Nules, Xilxes, moltíssim més encara.
Jo, això també, ara me caiguran xussos de punta, però ho prohibiria, perquè això me pareix un maltractament d'això. Lo que no me pareix maltractament, en un moment donat, que també seria molt d'això, són lo que aquí no, però a València hi ha molta tradició, que són los bous estos de... solten un... amollen un bou sense cap tipus de banderilles, ni picamentes, ni divises, ni res, i un tio sense res retalla, los retalladors.
Que
a València, sense saps de cap tipus, un tio en unes tècniques, en unes qualitats, burla un bou. Vale, després este bou tira cap a dins. El problema que jo no sé si este bou si és veritat que després no se pot traure ja més una plaça perquè està resaviat, ja no ho sé. Però tot el que més, tot el que es fa un bou al carrer, ja he vist tirar-li als bous dardos, vull dir, era l'entreteniment d'un dia, tot el món se feia dardos en una punxa i un paperet per tirar-li el bou envolat, ja ni parlem. Vull dir, tot això ho sento molt, sé que me se tiraran damunt, però jo ho prohibiria també. A partir d'ahí...
Sí, este dia...
N'hi ha, me dona igual, qui ho digui, és un animalà i...
Sí, un torero fa uns anys va fer unes declaracions, la que jo vaig sentir, s'haurà dit més vegades, no?, per part de la gent que està a favor de la tauromàquia, no?, que el toro no sufre, no? Jo em penso que si et foten una espasa per l'esquena, pel llom, unes banderilles, jo em penso que la medula espinal deu tenir sensibilitat.
Jo vaig fer una vegada un programa de tertúlia també, que vaig fer a una televisió comarcal, i lo vaig fer a la plaça de bous i vaig portar 4 o 5 taurinos i 4 o 5 antitaurinos, entre ells estava jo. I ho va dir això un moment, no? Això, entonces va dir un senyor, el bou no és que no sufre perquè no, quan d'esto se tira un bou és un animal molt evolucionat i té un sistema nerviós i a part soy veterinario i sé muy bien lo que és un animal i lo que és un toro i qual és un sistema nerviós, o sea, que això no cal parlar, això està, no cal ser ni científic ni veterinari veterinari. Passa no. que un animal, ja no te dic que
el si fet d'això. Si
No dic ja només el dolor, sinó el sentiment. Jo crec que els animals tenen sentiments.
Però a pesar d'això ha augmentat, no? El nombre de bous, perquè en molts de pobles només se feia el bo de la tarda i ara el bo del matí, el bo del migdia, el bo de la tarda i el bo per la nit.
El problema jo el veig aquí, ja t'he dit, la tauromàquia està clar que s'estarà
a acabar,
però el problema són tots aquests festejos
que
sí que n'hi ha un munt aquí a la Comunitat Valenciana i a les Terres de l'Ebre, no diguéssim que era aquí, que això costarà, no sé, costarà el que se vulgui costar, perquè tantes coses han dit, senyores, a partir d'aquí està prohibit, i xillaran o no xillaran, però ja s'enfartaran. Jo sé que me tiraran ara per totes bandes, però bueno, està la meva opinió.
És que no és un tema de dretes o esquerres, perquè a vegades s'ha volgut, identificar dreta a favor del bosc i esquerra contra el bosc. Mentira, vull dir, hi ha gent d'esquerra totalment a favor de la tauromàquia i gent de dreta que li pareix una aberració. Vull dir, això no té colors polítics. Sí que és veritat que estadísticament sí que trobaríem, perquè vull dir que no, i socialment està identificat el toro, la fiesta espanyola, Espanya i tot això, i pot haver la tendència a identificar-ho més a la dreta,
la
dreta. Però evidentment no té per què tenir color polític.
Per exemple, els nostres terres i al sud de Catalunya, el bou no s'identifica en Espanya, són coses tradicionals de la terra,
és
del
cert,
territori, vull dir que
sí,
no...
Sí.
I respecte a un altre tema, podem obrir un altre tema, allò que dius tu de lo que va dir ahir Aznar, de que va cridar a la revolució,
bueno,
no, la revolució, no, perdona, a cridar en el carrer, a sortir al carrer.
Home, això ja saps, lo del principi que...
Per a cridar això, li han criticat molt, li han dit que si està llamando a l'alzamiento, incluso la portaveu del govern va dir que si lo próximo que seria, no, el alzamiento. Recordo que partits com a Podemos va fer la famosa Rodemos el Congreso. Ja no és que feia una protesta, no, és que volia rodejar, de fet ho va fer, rodejar el Congrés per pressionar al Congrés dels diputats per una conveniència d'ell. Vull dir, no busquéssim 5 peus al gat. 3 és possible, perquè li talles un al gat i té 3, però 5 ja és més improbable. Això, tot el món, ja no dic tot el món, i més un líder polític, pot dir, escolta, els meus, me pareix que està, i vaig a protestar, a sortir al carrer fent una manifestació, que això és un fet que està reconegut en tots els països i en totes les constitucions, perquè si no és així, malament aniria. Vull dir, si uns fan una manifestació de tot tipus d'això, la dreta té que arrepentre molt de l'esquerra. L'esquerra, en això, la suposada superioritat moral de l'esquerra i tal, té que dependre molt de que l'esquerra ho ha fet i ho sap fer molt bé. Si té la convenció de fer una cosa, una idea, ja pots fiar el que sigui, ja pots ficar-se en contra del que sigui, ells la fan, passant per damunt de tots. Passar del rodillo. La dreta té que dependre a fer això. Quan té la convenció de fer una cosa, ja poden xillar, ja s'enfartaran de xillar. Se té que fer, i punto.
A veure, jo,
se té que dependre de l'esquerra. L'esquerra d'això fa molt bé.
En quant a les manifestacions d'Aznar, jo l'únic que trobo en falta aquí, Aznar té tot el dret a manifestar el que hi pensa. Punto. Punto. Punt. Jo el que penso que fa falta ara és que el president, el
Sánchez?
No.
Simón, president
de Aragonès.
Feijó.
No, el del PP, el que
Feijó.
Va pa Feijó. Aquell Feijó faig unes manifestacions sobre això, que li pareix a ell, si les accepta, si no, però que
Aznar... Jo crec que les acceptarà.
Que sapiguem el que pensa ell.
Després d'octubre a Catalunya, a Barcelona, i a Madrid se va fer una manifestació que estava... El PSOE estava el primer que va sortir, la famosa foto de Colón, crec que va ser.
Però no, el PSOE no estava allà, és Ciudadanos, Vox i PP.
No, i n'hi havia més partits. Ciutadans també va anar...
No, però el PSOE no, home.
El PSOE no tinc que mirar-lo, però a la de Barcelona sí que se va a solidaritzar, sí que va anar gent del PSOE a la manifestació que ja va dir que se va fer en contra dels actes de l'1 d'octubre, vull dir que actes en contra d'un fet del govern s'ha fet, això se diu, lo que se diu, una huelga tota la vida. Una huelga no és no treballar, és una manifestació al carrer popular en contra d'una mesura.
Toni,
però que això des de la iniciativa de democràcia, des d'abans, des de Franco també s'ha fet, el que passa que corria la gent detrás dels grisos, davant dels grisos, però s'ha fet sempre.
Toni,
i que ara m'ho digui que això, pues vale, anirà més gent o anirà més millor, o serà un fracàs o triomfarà, però dir que això portarà un alçament, però què és això? Però què és això?
Però és que jo el que trobo a faltar, repeteixo, és la manifestació del Partit Popular.
També vaig dir la setmana passada que Feijóo me pareix un home molt tendre, molt tibio.
Per mi és el que me falta, perquè jo crec que Aznar és molt lliure, igual que tu eres lliure d'aquí davant al micro, dir el que tu vulgues, i jo també. Pues Aznar també té el seu dret a dir tot el que li paregui, el que cregui oportú.
Mentre igual no sigui legal.
Home, sí. Parlar i manifestar legal és manifestar el teu pensament. Clar, és legal.
El
pensament no és cap realitat que se materialitza en uns fets concrets. Jo, si jo dic que sóc partidària de la revolució no sé què, jo...
Ja, però si tu dius, no, és que tots estos que són se tenien que fusilar tots. Això no és legal, això no és bo, no és acceptable. Si tu pots expressar les teves idees sempre que sigui legal.
Vale, però falta, per mi, repeteixo, que la manifestació del seu partit...
Esperem que la digui, però digui, seu, a mi no me'n falta.
El partit actual del PP que digui algo.
Home, per mi, ja ho he dit més vegades, per mi estem en precampanya electoral. És que per mi és tan clar que hi haurà eleccions al gener, que tot això és un paripé. Vull dir, més vegades, vaig dir-ho la setmana passada, vull dir al principi i ara també. Ara, el PP ha dit que farà unes concentracions en contra de l'amnistia. L'altre dia a Vinaròs també va haver una concentració davant de l'Ajuntament contra l'amnistia, i això serà ara el caldo de cada dia, i no vos estranya que hi haguin mocions a tota Espanya, que no ho han dit, però jo ja lo preveo.
No, ho ha dit el PP, que farà en totes les autonomies, en tots els ajuntaments
pues no
que
ho sabia.
Ells manen, faran moció.
Pues mira,
a més, a mà alçada perquè se retracten la gent que estigui a favor, la gent que
claro, estigui en contra. Perquè estem en campanya electoral, perquè saben perfectament que això dona vots. Tot això és un paripé, perquè està clar que el que demana Puigdemont i Junts per Catalunya per extensió no li donaran mai, i això tenim-ho clar. Tot això és una precampanya electoral. I ja està, i és així de clar. I llavors tot el que vindrà ara, tot vindrà així. A mi
I
que
si no li donaran mai, perquè no ho diuen? Perquè li diuen, això...
Ja ho han dit?
Ho han dit perquè tot el que entra en la Constitució...
La setmana passada va ser, sí, vaig sentir a la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, dir que tranquil, que té cert per cert de segur que n'hi haurà govern de Sánchez.
Però és l'opinió d'ella
personal. Després de reunir-se en Puigdemont. Luego, si després de reunir-se en Puigdemont d'això, o és que Puigdemont se baixa els pantalons o se'l baixa a Sánchez. Un dels dos, perquè els dos no poden ser. Dels dos se baixa els pantalons o ha mentit. No està clar que 100% n'hi haurà govern del PSOE. Això ho va dir la vicepresidenta del govern la setmana passada, després de la visita a Puigdemont.
Però és que ho va dir la Yolanda Díaz,
sí. que vicepresidenta del govern.
Vale, no, això no compromet...
que treballa a Mercadona, no, vicepresidenta del govern.
Vale, no compromet, no vol dir que sigui l'opinió del govern.
No, que no, Marita. Quan una senyora vicepresidenta del govern parla per boca de tot el govern.
I no sempre ho encerten, cuidao. No sempre ho encerten. Parla.
Entonces, un fallo molt gros, perquè quan parles tu i dius aquestes coses, tens que assegurar-te molt de que no sigui un fake, que no sigui una mentira.
Tu has sentit, i hem sentit tots repetidament, per activa i per passiva, que contra la Constitució no aniran, que no es pot donar una amnistia perquè no entra dins de la Constitució. Això també ho han dit. Mira, entonces,
com,
a veure...
cosa, com ja ha dit Toni abans, és que estem repetint.
Si ja. Estem repetint.
És que m'ha arrencat el tema i vull canviar de tema
tornat,
i hem tornat,
tornat aquí.
Hem fet una volta.
Penso que estem una miqueta polititzats.
Claro, llavors, jo si vos pareix bé, canviem de tema, jo he volgut obrir el meló pues, de la casa, la toromàquia, tal, sí. Lo de la casa tradicional del cepet. Jo me recordo un minut que anàvem mon pare a agafar els cepets, los que anaven caent ahir, no? I és una cosa que en aquell moment ho trobava totalment normal i ara ho trobo una cosa horripilant, no? Aquesta tècnica de casa que... Però bueno, un altre meló que podem obrir, que vaig tancar jo mateix la setmana passada, era sobre la intel·ligència artificial i el tema del xat GPT este, no? Que hi ha dues versions, la 3.5, que és gratuïta i no és tan exacta, encara que les respostes són rapidíssimes, i la versió 4.0, que és de pagament i que la veritat que les respostes que et fa són molt més extenses, molt més humanes, i jo l'he estat provant últimament en diverses facetes de, pues, de feina, tant la com informàtic, com fotografia, també aquí pues, el tema una mica de periodisme, no? I he estat, m'estic quedant al·lucinat del potencial que té això. I això és la versió 4, que tot se basa a través de l'escriptura i te fa respostes escrites, no te traurà una imatge ni res. Sí que és veritat que pots ficar unes extensions que complementa aquestes respostes escrites i ja te donen enllaços d'informació, perquè això actualment la informació que te trau històrica, si busques informació cronològica, és a meitat de l'any 2021, no sé per quin motiu, però si tu demanes, per exemple, qui va guanyar el Premi Planeta l'any passat, no t'ho dirà, però si li preguntes qui va guanyar el Premi Planeta de fa 3 anys, sí que t'ho dirà. Llavors, si tu vols que te digui això, llavors has de ficar uns complements perquè te busqui alguna cosa més actualitzat, no? I això és la versió 4. Ara estan treballant en la 5, que ja interactuarà, pareixer, a nivell de parlar i escoltar. I el que ara escrius amb el prompt que se diu, ja serà parlar i escoltar.
El primer que tenim que fer, Albert, jo crec que és explicar, jo no tinc ni punyetera idea, però el que he llegit, què és la intel·ligència artificial i com funciona la intel·ligència artificial.
I hasta on pot arribar.
Bàsicament és un programa que té al seu abast tot el que n'hi ha dins d'internet, tots els coneixements que n'hi ha dins d'internet, i que sap anar molt ràpid a buscar-los, construir-los, construir en ells una sèrie d'idees que siguin intel·ligibles i s'exposen. Vull dir, tot el que no estigui en internet no és, vull dir, està molt bé, però el que dius tu, demanes, per exemple, que te faci un treball o unes preguntes de el Quijote i te ho farà. Però, per exemple, busques, le digues, fes-me una d'això de Borràs Jarque, me pareix molt poc probable que de Borràs Jarque tingui molta informació. Tindrà algo lo que surt els diaris, en algun knowledge, però tindrà molt cosa. Vull dir que no és cap cosa extraterrestre, és tot el que hi ha a internet, sap molt ràpid i molt bé buscar-lo i exposar-lo, però no res més. De fet, avui ha sortit una entrevista en un professor de la universitat que deia que, vale, el GPT s'ha ficat molt de moda als estudiants perquè a l'hora de fer treballs, fer un treball és anar a un llibre, és anar a buscar dirigir-te el llibre, fer un resum, entendre el llibre. Tots els alumnes ja des de primària, ja no te dic de universitari, que per suport de universitari, primària, batxillerat i tal, van al GPT, fiquen això i tens un treball de lo que vulguis, de 10 pàgines, de 15, de 2, lo que vulguis. A nivell, te pots dir, nivell d'un alumne de 16 anys, de nivell d'un alumne universitari, nivell d'un alumne de 25 anys, o això. Entonces el professor diu, pues vale, això, a mi me atacan con esto, yo respondo com s'ha acabat los treballs. A partir d'ara, jo diré el presencial. Llibre que se tenen que llegir, que és un llibre que ja m'ocuparé jo, que no estigui en internet, i s'ha acabat, i los exàmens seran. I que anem cap atràs. Seran memoritzar el llibre, preguntar-lo d'això i...
Entendre, no memoritzar, entendre'l.
No, memoritzar moltes coses. Memoritzar moltes coses, moltes dates d'aquest llibre.
Vale.
Entendre, per supòs.
Entendre'l, sobretot.
I memoritzar moltes dates i fer un examen escrit com tota la vida s'ha fet. Antes, ara, se feia a través d'això, i això el que s'ha aconseguit és eliminar els treballs. Per exemple, aquest professor, eliminar tots els que són, el que sean powerpoints, treballs, escrit, tot això s'ha eliminat.
La lectura no consisteix en quan una criatura té 6 anys i comença a llegir, la lectura no és saber convertir aquests signes gràfics que estan escrits en una tirafònica, en saber dir a qui diu mesa o que diu transporte. L'autèntica lectura és quan el que està fent la lectura entén el que llegeix. S'entén, hi ha una frase que digui mi mamá todos los días va a comprar lo que sea, i que entengue, no que només sigui...
Sí, que entonces, l'enteniment lector, que és lo que és lo menos, és lo que menos los actuals pues estudiants d'espanyol, sabeu que està
que nivell comprensiu de lectura
està molt baix, però
tu has dit memoritzar, jo per mi la lectura no, és entendre. Després, ja,
evidentment... Si se llegeix per supost, primer i després, memoritzar datos que surten d'aquest llibre.
D'acord.
Si primer posem
l'entendre, pues estic d'acord en el que tu dius. Evidentment, este enteniment l'has de penjar d'una fetxa, d'un nom, perquè si no, no tampoc. Si tu entens el que va passar...
Se torna als exàmens tradicionals.
Home, de fet, quan és el cas d'exàmens d'anglès que abans feien online o fent, i ara demanen que siga presencial per a evitar que hi pugui haver una mica de fraude en això, no? A la meva colla hi ha diversos professors de secundària i comentàvem tot el tema aquest i un així, tema on to humorístic diu, bueno, ells m'entreguen els treballs en el ChatGPT i els corregeixo amb el ChatGPT. Sí que també, si fan això jo també, no? Suposo que ho diuen en to humorístic. De fet, també pots detectar d'alguna manera si aquell text s'ha generat.
Crec que hi ha programes, no, per detectar.
Sí, bueno, n'hi havia allò de lo dels plagios, però això és una altra història.
El Rincón del Vago.
Sí, el Rincón del Vago, que ha sigut una gran ajuda al món estudiantil durant molts anys, no?
Sí, sí, sí.
Però, evidentment, va haver una... el CEO o no sé, el desenvolupador del ChatGPT de l'empresa OpenAI.com, que si algú vol provar aquesta ferramenta, OpenAI.com, allí se pot registrar gratuïtament i pot provar la versió 3.5 gratuïtament, repeteixo, pues el que el CEO, el desenvolupador, va intervindre al Congrés dels Estats Units parlant dels perills d'aquesta tecnologia i els límits que se tindrien que establir, però clar, feta la llei, feta la trampa, sempre hi haurà forats, per exemple, internet, que sabem que és un gran coladero i hi ha de tot, hi ha la dark web, diguem-ne, en uns navegadors específics, el Tor i tal, en què està, pues, hasta tràfic, un mercat lliure de drogues, de mercat de pedofilia o lo que siga, no? Que diuen que no deixa rastre, però tot acaba deixant rastre, encara que sigui més difícil de rastrejar. Tu ja pots ficar límits, però aquella famosa frase de no pots poner portes al camp.
A mi actualment me fa més temor, me lo considero més perillós, el tema de que és una traversió de la intel·ligència artificial, de trucar, esta és la paraula, imatges i veus, que el que pugui fer un ja escrit, no? Perquè un escrit el pots creure, no? Però si tu veus a Sánchez o al rei dient en la seva veu que hay que acabar con todos los gorriones, inclús mentalment no estem preparats per dir, escolta, este senyor l'he vist a la tele, en la seva veu m'ha dit una cosa. Vull dir que això se pot fer ja, no que vindrà, no, ja se pot fer perfectament. O sigui, modificar la imatge d'una filmació i la veu d'un àudio, però perfectament. Sí. Entonces, això me fa més temor.
Mira, fixeu-vos una cosa, Marita, és que m'ha vingut al cap i és un tema molt important de com pot això influir a les relacions humanes. Hi ha una pel·lícula del 2013 protagonitzada per Joaquin Phoenix en què ell no recordo si està divorciat o es queda vidu i té una intel·ligència artificial a casa, però, tipo, lo que tots tenim, bueno, tots no, però hi ha molt, no? De tipus Siri, Alexa... I aquest personatge interpretat per Joaquin Phoenix crea una relació sentimental amb aquesta intel·ligència artificial, amb un llenguatge molt natural, vull dir que... I te fa reflexionar molt, i estem parlant del 2013, que el 2013, que són fa 10 anys, no se preveia això, bueno, potser se preveia que algun dia passaria, però no se sabia si el 2022, 2030 o 2040, però ja feia una ficció de lo que seria possible i s'està complint.
Jo respecte a la intel·ligència artificial tinc molts dubtes, però un dubte que penso que la intel·ligència artificial pot, a veure com ho verbalitzo jo ara, pot també influir en el pensament pot donar com a bons uns determinats criteris que aquesta intel·ligència artificial pugui considerar que el correcte és això? O sigui, pot manifestar-se la intel·ligència artificial a favor d'unes idees?
Clar, és que la intel·ligència artificial...
O només maneja datos que estan a internet, o pot manifestar el seu parer davant d'un tema social, cultural, el que vulgueu.
Clar, és que s'alimenta del feedback de totes les interaccions, perquè tu cada vegada que fas una consulta al ChatGPT aquest, a la interacció que hi ha, ell va deprenent i se va retroalimentant i depren el llenguatge. No direm que les màquines tenen sentiments, jo no sé tampoc un filòsof com que diria que és un sentiment, si una màquina pot tenir sentiments o no. Evidentment no és el mateix un ser humà que una màquina, si un dia, o si no és un sentiment, serà algo paregut, sintetitzat en zeros i uns en compte d'una molècula o una neurona que manifesta allò, no? Un neurotransmissor que pot manifestar allò. Però evidentment el que és la intel·ligència artificial aplicada a molts de caps, inclús a la fotografia, inclús a la fotografia, perdona un segon, Marita, que jo soc president d'un grup que es diu Fotomaestrat, i bueno, toco molt la fotografia, faig molta edició i estic tontejant una mica les possibilitats de la intel·ligència artificial a la fotografia, i el que una mica també deia Toni és que tu no sabràs si és la real o és mentira aquella fotografia. Abans fa anys, quan Stalin no hi havia ni Photoshop i traien a la gent de la foto fàcilment. Ara, en canvi, que fàcil és treure qualsevol element. Perdona, Marita.
No, jo afegint a el que acabava de dir, resumint en una idea concreta, podria la intel·ligència artificial manifestar-se en pro o en contra de temes com l'eutanàsia, l'abort? Aquesta és la meva
pregunta. Li haurem de preguntar. Què opines de
l'eutanàsia? Aquesta
la clau,
és la meva pregunta.
La clau,
o només pot manejar datos?
Ahir vaig estar en una conferència d'Eva Tobolina, que és una de les professores, no sé si la coneixeu, una professora d'història. La diferència amb l'antropòloga, la diferència entre els animals i l'home és que els animals utilitzen alguna ferramenta. Utilitzen un palo per traure formigues, però l'home crea aquesta ferramenta. La intel·ligència artificial, de moment, està utilitzant palos. En el moment de que cree les seues ferramentes per a desenvolupar-se, entonces sí que tindrà consciència.
Home, la humanitat va ser amb el Homo habilis, en què els nostres antecessors van començar a utilitzar les ferramentes, a agafar un palo per a utilitzar, que no encara crear-la, o pot ser l'Homo habilis ja la va crear.
Clar que sí.
O pot ser l'Homo habilis ja va començar a crear.
La diferència fonamental és que crea les seues ferramentes, perquè n'hi ha molt d'animals, ja dic, els ximpanzés, pardals, que quan un pardal fa un niu, agafa ferramentes i fa una d'això. Però això no és crear la ferramenta que li fa falta per resoldre un problema determinat. Això és aprofitar-se. Però el dia que se cree la intel·ligència artificial, cree la ferramenta per ell desenvolupar algo que ell protege, entonces este dia tindrà consciència.
Home, el cor mateix és capaç de ficar pedretes a una botella per pujar el nivell de l'aigua per a veure.
Pues l'home també és capaç, és que a veure, l'home s'aprofita de la naturalesa igual que el pardal s'aprofita de les rametes, l'home també s'aprofita per crear les seues ferramentes, s'aprofita de la naturalesa per aconseguir, què sé jo, el construir un barco de fusta, de ferro, de tal.
Sí, però crea les ferramentes que va faltar per construir este barco.
Les ferramentes les dona la naturalesa.
Crea una serra per tallar la rama. Crea una
d'això per cobrir-la. I per fer la serra ha aprofitat més ferramentes.
Penso ja Cristian mos està ja dient.
Tirant fora.
Ja mos està dient.
En qualsevol moment ja mos tiraran.
Ja mos està dient en les notícies, si no res. Continuarem el pròxim mecres. Bueno, continuarà el senyor Albert als mandos de la SER. Jo aniré de vacacions, però bueno, esperem que tot vagi bé i no res.
Bueno, un saludet, vull donar ràpidament un saludet a Mañà.
Bueno, això, saludos a Alejandro Mañà.
Això és. Bueno, fins la pròxima
setmana,
senyors.
Que no ha pogut acompanyar-nos avui.
Fins la pròxima.